Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de dimarts 16 de setembre de 2025. El Penedès en xarxa us acompanyem des d'ara i fins a les 12. Són aquestes 3 hores diàries en clau Alt i Baix Penedès. I en nom de tot l'equip, repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital alt penedesenca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Avui tenim un matí dens i molt interessant. Escolteu-nos, d'aquí uns instants, la meteo, la previsió meteorològica amb el Marc Paredes. I a continuació ens retrobem amb l'Òscar Cerdà i les seves vinyetes. L'il·lustrador i escriptor ens acompanya també aquesta temporada 2025-2026. I avui, per aquesta primera cita, ens porta un gran autor, en Paco Roca. A 9:45 ens posem al dia, escoltem atentament els companys dels serveis informatius que ens expliquen com es lleva aquest matí de dimarts. Són 5 minuts i seguim. Aquesta temporada seguirem amb un molt bon hàbit que havíem adquirit, que és fer temes de la setmana i rodes polítiques. Avui ens estrenem amb el primer tema de la setmana de la temporada que dediquem a l'inici escolar. Ens acompanyaran directors de centres tant de primària com de secundària per valorar, ara que ja fa una setmana, aquest inici de curs escolar. Comptarem amb Carles Rull, director de l'Institut Alt Penedès de Vilafranca, Paqui López, directora de Badruna Sant Sadurní, Nil Saldanya, director de l'Escola de Sant Pere Molanta, i Anna Vidal, directora dels Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Després del flaix informatiu i fins les 10, conversarem una mica amb cadascun d'ells. A partir de les 10, després del butlletí, faran tertúlia plegats. Avui serà un dia en què posarem el focus en l'educació, perquè després del flaix informatiu de 10:45 torna la Carme Ortoll, mestra de mestres, amb el seu pupitre. I avui, per començar, un temacle: les diferents maneres d'avaluar coneixements. A les 11, després del butlletí de notícies, el català al carrer amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Hi haurà actualitat, hi haurà concurs, i tots aquells que jugueu amb nosaltres i ens truqueu al 938172626 entrareu al sorteig d'un llibre infantil. És un àlbum que es titula De les bales en faria flors, editat pel Cep i la Nansa, de Vilanova, i és un àlbum, un conte, que s'inspira en la cançó La festa de la pau, de Damari Gelabert i Eulàlia Canal. Un àlbum de tapa dura, amb unes il·lustracions xulíssimes i amb molt de missatge, que sortejarem a 11:45. Sortejarem De les bales en faria flors, llibre que podreu recollir a Ràdio Vilafranca a partir d'avui mateix i a 11:45. Última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, darrer flaix d'aquest matí. Tot seguit les pantalles, amb en Carles Gala, si ens pot acompanyar, i si no, ho farem des d'aquí i acabarem amb les fake news aquest dimarts 16 de setembre.
El temps.
Em sembla que les queixes de quina xafuga que fa són les protagonistes aquest inici de setmana. Com seguirà això? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Encarem aquest dimarts i ho fem amb un cel bastant tapat ara a primera hora i amb unes temperatures relativament suaus. De fet, durant el matí no es descarta la possibilitat d'algun plogim, d'alguna gotellada, sobretot cap a les comarques d'aquí, del Penedès, però en especial l'extrem sud, cap al Camp de Tarragona i punts de les Terres de l'Ebre, sense descartar que aquí doncs pugui caure alguna gota. I a la tarda s'obriran algunes clarianes. Per tant, deixarem enrere aquestes precipitacions que, insisteixo, són molt puntuals, molt aïllades i en conjunt també febles, i a la tarda tindrem ja moltes més estones de sol i temperatures que remuntaran. De fet, aquesta setmana estarà marcada per les temperatures, perquè pujaran i tindrem valors d'estiu, o fins i tot del mes d'agost, que no pas ja de pràcticament l'inici de la tardor. I a partir de demà tot això desapareix, tot i que encara ens llevarem amb un cel relativament tapat, un dia que en conjunt serà estable, però el cel al matí de demà encara doncs, serà una miqueta tapat i a la tarda el sol ja s'imposarà, deixarem enrere tota aquesta inestabilitat, aquesta petita inestabilitat, i ja tindrem doncs, una situació de molta més estabilitat de cara als propers dies i temperatures que cada dia que passin encara seran més altes. Per tant, tornarem a superar aquests 30 graus aquesta setmana i amb valors doncs, d'estiu. Per tant, són els darrers dies per anar a la platja, per anar a la piscina, perquè tot això en principi ja anirà encaminant-se cap a la tardor, tret d'aquesta excepció d'aquesta setmana, que encara tindrem un regust del mes d'agost. Això és tot. Bona setmana.
Avui tenim les nostres primeres vinyetes de la temporada, l'espai que mensualment conduirà l'escriptor i il·lustrador sadorninenc Òscar Cerdà, tot endinsant-nos en el món del còmic. Un espai que avui ens servirà per descobrir un dels dibuixants més en forma, Paco Roca. Arrenquem programa a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez i l'Òscar Cerdà.
Com comentes, el que ens acompanya ara, el que saludem ja, és a l'Òscar Cerdà. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt bé. Vosaltres bé, també, l'estiu bé?
Molt bé, i molt contents, Òscar, que ens acompanyis en aquesta vuitena temporada, també, amb el teu vinyetes. Com han anat les vacances?
Bé, bé, a mitges, entre dibuixant, que mai parem els dibuixants, i també una miqueta de relax, que també convé. Sí, sí.
Carregant bateries per aquesta nova temporada, per aquest nou any, any en què anirem presentant també coses teves, Òscar, perquè no pares mai.
La veritat és que no paro mai. Acabo una aventura i ja m'he d'endinsar amb l'altra, sens dubte, sí, sí.
I avui, el primer grandíssim avui que ens portes en aquesta vuitena temporada és Paco Roca. Què dir de Paco Roca? Jo crec que els nostres oients, si no el coneixen, que ja m'estranyaria, perquè és un dels grans que tenim a casa nostra, llibres conegudíssims seus, còmics molt coneguts com Arrugues, com Los Surcos de l'Azar,
exacte,
i com el que avui ens portes també.
Sí, exacte, exacte. Bé, Paco Roca, per descomptat, com dius tu, és conegudíssim. És un dels autors i dibuixants espanyols més importants i, diguem-ne, més en forma dels últims anys. També és un narrador molt personal i, sobretot, fonamental amb l'explosió, diguem-ho així, de la novel·la gràfica. Un gènere que, de fet, ha format nous lectors i, per tant, nous aficionats al còmic, cosa que sempre és motiu de celebració. Com hem apuntat amb altres vinyetes, la novel·la gràfica es considera més propera a la literatura. La història es tanca sobre si mateixa i sol ser un format més gruixut. Però tècnicament, ja ho he dit com en més ocasions, és com un còmic. Està dividit en vinyetes, hi ha les bafarades, el tractament seqüencial és el mateix d'un còmic. Però Paco Roca, sens dubte, és un dels impulsors de la novel·la gràfica. El Paco Roca va néixer a València l'any 69... amb una família de classe mitjana. El pare, de fet, era electricista i des de molt petit es va interessar pel còmic a través de títols com, els hem parlat quasi tot, Astèrix, Tintín, Mortadelo i Filemó, i ja més endavant, sobre els 80, amb Richard Corben, Carlos Jiménez i Frank Miller. Vaja, els autors que ens han influenciat a tots i totes, els que ens dediquem al còmic o a la il·lustració, i que curiosament em sembla que els hem parlat tots. Aquestes referències d'aquests grans els hem analitzat a vinyetes. L'autor va estudiar a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València i els seus primers treballs professionals daten del 94. Curiosament, amb històries eròtiques, per a Kiss Comic, una revista que ja va desaparèixer, i aquestes van donar pas a col·laboracions amb la mítica El Víbora, que té la seu a Barcelona i coneguda de tothom, amb autors com Max, entre d'altres. No? També obres experimentals com Road Cartoons, que aquesta, sincerament, no l'he llegit, amb Juan Miguel Aguilera, i el gran salt el va donar amb Arrugues, el 2007, una novel·la gràfica sobre la bellesa i l'Alzheimer, que va rebre prestigi internacional i molts premis, incloent el Premi Nacional del Còmic i reconeixement al Saló de Còmic de Barcelona i Luca, un dels més també prestigiosos del món. I dos Dolmen, vull dir que Arrugues arrenca guardonada d'una manera bestial.
Un imperdible, aquesta obra. O sigui, si els nostres oients, els que ens estiguin escoltant, no l'han llegida, i llegida, fullejada i sobretot sentida.
Sentida, sí.
Els hi recomanem moltíssim perquè val molt i molt la pena.
A més, com que és una de les obres primerenques, té una línia molt clara, molt sintètica, que després evoluciona a les posteriors obres, fent del Paco un dibuixant excepcional. La novel·la val a dir que treballa el tema de la bellesa, però d'una forma càlida. O sigui, tu ja ho saps que l'has llegit sense caure en dramatismes gratuïts, no? I també va tenir, això és interessant, la seva traslació al cinema, que li feia justícia amb aquesta obra cumbre del còmic. El film, de fet, va guanyar el Goya, el millor guió adaptat, i va ser atenció preseleccionada pels Oscars de Hollywood.
Uau.
O sigui que millor començament d'una obra que íntima, que després acaba sent pel·lícula i arriba als Oscars, no podia ser millor arrencada. Un repàs per les seves obres, sobretot pels oients perquè puguin prendre nota: el 2001, El Juego Lúgubre, el 2004, El Faro, el 2007, Arrugues, que ja hem citat, el 2008, pràcticament obra per any, Les Calles d'Arena, el 2010, el que avui porto, L'Inverno del Dibujante. Una de les poques aproximacions als historiagistes de Barcelona, del Bruguera, pels anys 50, que de fet es van rebel·lar, explica la rebel·lió dels dibuixants, que en aquell moment estaven absolutament desprotegits, tancaven com uns obrers amb uns horaris establerts i no tenien retorn als originals. Hi va haver una rebel·lió l'any 57, si mal ho recordo, d'aquests dibuixants que van començar a generar el fet de que avui puguem tenir els drets d'autor, no, els dibuixants. Aquest país sempre anem un pas enrere amb aquestes coses. Després té la trilogia d'Un Hombre en Pijama, compresa entre el 2011 i el 2017, que és una compilació de tires publicades als diaris, Les Províncies, El País Semanal, convertint-se en obra en tres volums: Memòries, Aventures i Confessions d'un Home en Pijama, la més coneguda. Ha estat xulo això de compilar unes tires humorístiques, com sempre havíem dit als orígens del còmic.
N'hem parlat molt d'aquestes tires i de la importància també que han tingut en el panorama, no només espanyol, de la resta del món també. Alguna vegada hem parlat de França, per exemple.
De França.
O del que va suposar en altres països, per tant.
Per exemple, als Estats Units, amb Alec Ramon, Stan Drake, que feien la tira diària i que, evidentment, en aquells països sí que eren com déus, Els dibuixants aquests estaven molt més ben pagats. Després arriba a la casa, una narració molt sensible sobre la pèrdua i la memòria familiar. Tema que comenta, no sé si ho he comentat, però tant la memòria col·lectiva com la memòria més íntima, més personal, sempre gravita sobre l'obra del Paco. De fet, La casa és l'obra més autobiogràfica de l'autor, que també ha tingut la seva versió cinematogràfica, com recordaràs. No sé si fa un any i mig es va estrenar la pel·lícula, de fet ja circula per les plataformes, vull dir que l'accés és bastant còmode, i és una pel·lícula que té aquest sentiment i aquesta cosa autobiogràfica de la casa que va construir amb el pare, totxo a totxo. Després, La cruïlla, el 2017, aquesta vegada una col·laboració amb el músic José Manuel Casany, del grup Seguretat Social, El tresor del signe negre, amb guió de Guillermo del Corral, El dibujado, inicialment pintat a les parets de l'IBAM i després publicat com a llibre el 2021. Regreso a l'Eden, del 2020, títol autobiogràfic intimista, també sobre la vida de la seva mare durant la postguerra espanyola. Sempre també aquest tema de la guerra i la postguerra, amb el que barreja present nostàlgic i el passat traumàtic, no? El abismo del olvido, coautoria amb Rodrigo Terrassa. Una història basada en els fets reals sobre l'exhumació de víctimes del franquisme, al cementiri de Paterna. I un cop més la recerca de la memòria de la filla d'un represaliat. O sigui que és un tipus molt, molt implicat amb aquestes causes. Va ser guardonat en diversos premis com la CD Comics, Antifaz i Esplà Segon. I si ja parlem de la seva trajectòria en quant a distincions, Premi Nacional del Còmic el 2008, Goya el millor adaptat, ja ho hem dit, per Arrugues, excel·lent Award al Japó, Impact Award de San Diego el 2019, Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, Premi al Mèrit Cultural de la Ciutat de València, vull dir, com deia, és un dels dibuixants i autors més potents dels últims anys, sens dubte, També va ser, curiosament, l'autor del cartell de la 60a Fira del Llibre de València, el 2025, i il·lustra cartells murals, portades de llibres i campanyes socials per entitats com Oxfam, Greenpeace i Creu Roja. Per tant, bueno, inclús la trajectòria i el procés creatiu són també explorats en documentals, com Paco Roca, Dibujando la vida, del 2023. I actualment, abans em preguntaves per a exposicions, és protagonista d'una exposició a l'Institut Cervantes de Madrid, titulada Memory, An Emotional Journey, bueno, el meu anglès de Pat Sucat, Through the Comics of Paco Roca, que reflexiona sobre la memòria històrica i el procés creatiu com a mapa emocional. Em recordaria una miqueta amb aquesta recuperació de la memòria al Carlos Jiménez, quan va a la seva obra magna per a Cuellos, que va rescabalar, per dir-ho així, les seves vivències com a nen de la postguerra més sagnant del país amb aquells orfenats de la Maseta Central, no?, d'Espanya.
En aquella ocasió ja ho dèiem, no?, i ja ho comentàvem, Òscar, què important és traspassar totes aquestes memòries, aquests records, sobretot de família, en el cas del Paco, no? Al còmic, perquè al final és molt fàcil que a dia d'avui, que nosaltres no hem viscut, en el meu cas, ni una postguerra ni una guerra, no? Puguem agafar aquestes pàgines, no?, i ens puguem impregnar de tota aquesta història.
Absolutament d'acord, i a més, sense perdre l'element, diguéssim, de distracció que suposa la lectura d'un còmic, no? Però són còmics amb una profunditat que generen fans i generen seguidors, que al final és el que ens interessa, que no perdem la lectura. Sempre ho hem comentat, el lector que és capaç de llegir una novel·la gràfica d'infant o d'adolescent, més endavant podrà seguir llegint la novel·la gràfica, però estarà molt més ben preparat per llegir autors i novel·les purament amb text. I aquests autors són grans, grans contribuents amb aquesta mena d'acció, potser subconscient, no?, però que ens acosta elements històrics, elements de la memòria col·lectiva, que no convé que quedin a l'oblit, perquè van canviar la història del país durant molts anys. Vull dir, van representar, en el cas de la Guerra Civil, un retras brutal, clar, de la cultura i de tot en general.
Abans, fora de micros, parlàvem de vinyetes. Mira, el títol d'aquesta secció d'alguna de les vinyetes. Jo et comentava que, per exemple, a Los Surcos del Azar hi ha una vinyeta que a mi m'apassiona, no? Tota en blanc i negre, on es veuen a camions i on es veu una bandera republicana. Aquesta amb color és només un dels exemples, no?, d'aquesta novel·la. I és que és...
Per cert, que ara, merci per citar-la, perquè se m'ha saltat. Aquesta exactament estava inspirada amb el batalló La Nueve, format pels alzirats republicans. Sobretot també, com dius tu, molt ben documentada i amb aquests, en castellà, en català, no sé, amb aquests alardes gràfics, no?, que també formen part del corpus d'aquest gran dibuixant i gran narrador. Sí. Molt bé.
Quina biografia. I quantíssimes obres que tenim, sobretot per la gent que ens estigui seguint, perquè vagin a les biblioteques Font, que sempre diem, tenen de tot i més, i allà doncs, poden escollir. Paco Roca hi és.
I és present, segur, a totes les biblioteques, i em sembla una manera molt, molt bona de poder acostar-te al seu univers. Vull dir que després, si evidentment adquireixes l'àlbum, és fantàstic, perquè la relectura sempre és una cosa que a mi em fascina, igual com el revisionat de pel·lícules, no? I quan són obres d'aquesta profunditat, val la pena de tant en tant tornar-les a agafar i gaudir-les.
Les gaudeixes diferent, eh? Perquè ja saps el que hi ha, però dius, uau, ara miro això, veus altres coses que segurament la primera vegada, doncs...
Se t'han passat per alt, o senzillament estaves... Perquè, de fet, el fil de la lectura, com sempre, també ho havíem apuntat amb un vinyetes, el lector té aquesta capacitat de controlar i de poder anar, llançar la vista enrere i agafar el fil, no? El còmic, en aquest sentit, és excepcional.
Òscar, abans d'acomiadar-nos, novetats.
Sí.
Teves, ja teves, eh?
Sí, sí, sí.
Explica'ns.
Doncs mira, després d'un procés bastant llarg i diferent en quant a concepció de l'àlbum, està a punt de sortir ara a l'octubre, a la tardor, un àlbum del Fulla Turiol de Busca i Troba, amb un format diferent, però molt, molt xulo, que espero faci les delícies dels lectors del fullet i d'alguns una miqueta més grans, perquè sempre és interessant això de buscar amb un decorat objectes perduts o objectes a trobar, no?
De fet, no sé què té, que ens té a tots fascinats, allò. Jo me'n recordo de buscant a Wally.
Sí.
Allà, molta estona, buscant.
Sí. D'Onde Està Wally és un dels pioners amb això i està molt més carregat de contingut perquè el vano el target de gent que abasta és més gran. Però t'hi pots estar-hi hores mirant i sobretot també l'anecdotari, no? El gag de cada una de les dobles pàgines és una delícia. Jo he mirat de fer el que he pogut amb aquest univers del Fullet Oriol, que, com dic, espero que entretingui a la canalla, a la mainada, amb els seguidors del Fullet, vaja.
I com es crea, Òscar, un llibre així? A mi és que ja em sembla difícil.
És una, diguem-ho vulgarment, una currada, perquè estem parlant d'una doble pàgina amb una visió una miqueta picada, una miqueta cenital, amb la que amb un decorat divers has d'introduir tots aquests elements, no? Els elements a buscar i els elements que distreguin amb el lector per trobar-los. Aleshores, per exemple, hi ha una doble pàgina que passa a l'època del Juràssic, no? Hi ha tot una vall de dinosaures, però hi ha gags divertits. A lo millor hi ha un dinosaure tunejat amb patins, per dir alguna cosa, no? I és molt, molt divertit, però ha estat una feina, ara que no m'escolta ningú, catedralícia, Sobretot perquè és un format diferent amb el que hi ha. Clar, són 31 aventures i de cop i volta hi romp aquest busca i troba i la veritat és que hi sua tinta. Però estic molt content del resultat final.
El que sí que et permet aquest tipus d'obra és deixar volar encara més la imaginació.
Exacte.
Que ja ho fas, amb el Fullet Oriol, però aquí ja és via lliure.
Sí, perquè permet aquest surrealisme que et dic, que potser, per posar un exemple, potser amb un vampir li salta la dentadura, no? Vull dir, hi ha un marge de gags i d'imaginació que no te l'acabes. Sí, certament.
Òscar, doncs ho deixem aquí, amb ganes de començar a fullejar ja aquest busca i troba del Fullet Oriol. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, arrencant aquesta 8a temporada i nova temporada també del Vinyetes. Que vagi molt i molt bé.
Un plaer, com sempre, i us envio una abraçada ben forta a tots i a totes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El Consell Comarcal del Baix Penedès inicia el curs escolar amb més de 3.600 beques menjador resoltes i 1.150 sol·licituds de transport escolar. Amb l'inici del curs escolar 2025-2026, el Consell Comarcal del Baix Penedès ja ha tramitat una part important de les beques i serveis vinculats a l'alumnat de la comarca, tot i que les dades encara no són definitives, ja que moltes famílies continuen realitzant els tràmits durant aquesta setmana. Fins avui, des del Departament d'Ensenyament del Consell Comarcal, s'han resolt 3.613 beques menjador, 800 sol·licituds de transport escolar obligatori per l'ESO i 350 sol·licituds de transport escolar per a infantil i primària. Pel que fa al servei de transport escolar, actualment funcionen 22 línies de bus per a alumnes d'ESO, 12 línies de bus per a alumnes d'infantil i primària i 5 línies de transport adaptat que donen servei a 32 alumnes d'educació especial. Aquestes dades reflecteixen l'esforç del Consell Comarcal per garantir la igualtat d'oportunitats educatives a tots els municipis del Baix Penedès, facilitant l'accés a l'ensenyament i assegurant la cobertura de necessitats bàsiques com l'alimentació i el transport escolar. Un agent cívic a la via pública reforça el servei a la ciutadania d'Olèrdola. Contractat per l'Ajuntament d'Olèrdola, un agent cívic reforça el servei que es dona a la ciutadania del municipi a la via pública. La contractació de l'agent forma part dels plans d'ocupació que promou l'Ajuntament en aquest mandat. En aquest cas, el propòsit inicial era el de cobrir 6 mesos amb 2 persones per així prestar servei de matí i tarda durant aquest període. En declinar la incorporació una de les persones triada, finalment l'agent cívic, que ha superat la convocatòria, es preveu que estigui actiu durant tot un any combinant torns de matí i de tarda. L'agent cívic té entre les seves funcions el seguiment de les incidències a la via pública, la recollida de queixes de la ciutadania o advertir de conductes incíviques en espais públics. Mascaró feia notar que l'agent cívic no pot sancionar, però els seus advertiments són traslladats als agents municipals. Sant Sadurní celebrarà la 29a edició del Cavatàs del 3 al 5 d'octubre. Els dies 3, 4 i 5 d'octubre, Sant Sadurní acollirà la 29a edició del Cavatàs, la fira de caves i gastronomia que s'ha presentat aquest dilluns al matí al celler de la Fassina de Can Guineu. La mostra, que torna a apostar per la ubicació de les últimes edicions, però redistribuint l'espai de gastronomia al Camí dels Paperers, comptarà amb un bon ventall de propostes paral·leles que farciran la cita. Tastos a la mostra i a la Fassina, concerts, activitats pels més petits de la casa i la nit jove, entre d'altres propostes que ja es poden consultar a la pàgina web www.sansadurni.cat. El Cavatàs comptarà amb 34 expositors, dels quals 23 cellers i 8 estants de gastronomia, així com estants promocionals dels pobles agermanats de Canyete la Real i Cegama i de Penedès Turisme. La inauguradora d'enguany, el divendres 3 d'octubre, serà la reconeguda periodista i sommelier especialitzada en comunicació del vi i directora de Badaví, Eva Vicens. I els castellers de Vilafranca volen fer el Teatre Casal Plaça de Nou. Els castellers de Vilafranca viuran aquest cap de setmana 3 jornades molt especials que combinen tradició, història i compromís amb la mobilitat sostenible. Aquest divendres actuaran al Teatre Casal de Vilafranca amb l'objectiu d'alçar Castells de Nou i convertir l'emblemàtic teatre en una nova plaça de Nou. L'actuació tindrà lloc a les 10 de la nit i culminarà una jornada plena d'activitats. A les 7 de la tarda, Òscar Saladier i Marta Calull parlaran de castells i canvi climàtic. A les 8 hi ha assaig jove especial al Teatre del Casal i a les 10 l'actuació castellera. L'endemà dissabte, a les 5 de la tarda, sortint des de la Rambla Sant Francesc, els castellers de Vilafranca organitzen una nova edició de la Pedalada Verda en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. La participació a la pedalada és gratuïta i el repartiment dels dorsals es farà el mateix dissabte mitja hora abans. Amb més de 20 anys d'història, aquesta activitat social de la colla aplega centenars de persones que recorren en bicicleta els carrers de Vilafranca. Com és tradició, en finalitzar la pedalada hi haurà una xocolatada popular per tots els participants i se sortejarà una bicicleta entre la gent que hi hagi participat. A més, diumenge els Verds actuaran a casa en el marc de la diada del seu patró, Sant Miquel. La diada serà a la plaça de la Constitució a partir de les 11, juntament amb bordegassos de Vilanova, Segals d'Osona i Marrecs de Salt.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts tocats de 2:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
El curs escolar 2025-2026 es posava en marxa la setmana passada. Dilluns començaven els ensenyaments obligatoris i divendres els postobligatoris. I al Penedès en xarxa volem dedicar avui el tema de la setmana a aquesta represa de l'activitat escolar anant a peu d'aula de la mà de professionals de l'ensenyament de les nostres comarques. Volem saber com es nota, si és que es nota, el descens de la natalitat, si l'anunciat increment de recursos humans arriba als centres o si tenen dificultats amb el nomenament de docents, per exemple. De tot això i de molt més, segurament, en parlem a continuació. Comencem a Ràdio Vilafranca amb el Carles Rull, director d'un dels 5 instituts vilafranquins, l'Alt Penedès. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Carles, a l'Alt Penedès teniu alumnes d'ESO, de Batxillerat de Formació Professional, i també de PFI, els programes de formació i inserció, i d'IFE. Donada aquesta gran diversitat, la gestió deu ser molt complexa, i no sé si és complicat també explicar-nos a grans trets com ha anat l'inici de curs en cadascun d'aquests estudis, i si hi ha moltes diferències respecte a un de l'altre.
Sí, la gestió és complexa, com bé has dit tu. Són estudis molt diferents, perquè l'alumnat, des dels 12 anys que entren a l'ESO fins a, doncs, hi ha gent adulta, professionals que estan ja treballant a les empreses del territori i volen millorar la seva formació fent un cicle de grau superior. Llavors, la diversitat d'estudis, de procediments i de maneres de treballar és enorme. Tot i així, hem començat el curs amb normalitat, tant a l'ESO com a l'ESO, que són els estudis obligatoris, com a la resta d'estudis postobligatoris.
Beneïda paraula, no? Normalitat.
Sí, sí. Normalitat, que és una normalitat que potser és perquè ens hem acostumat.
Entre cometes.
És una normalitat entre cometes. Seguim tenint
dèficits.
La plantilla, per exemple, tu comentaves a la presentació si havíem notat més recursos de plantilla. No és el nostre cas. Tenim exactament la mateixa plantilla que el curs passat. I de fet a la FP tenim un, ara mateix hem començat el curs i encara tenim professorat pendent de nomenar, ens falta plantilla. Amb la qual cosa, doncs, una normalitat relativa. Seguim tenint ràtios molt altes, que això és un problema endèmic a tota la... No sé si ara, això que ho comentaves, de la disminució de la natalitat, si es comença a notar a infantil i primària, que crec que sí.
Però secundària no.
Però secundària en absolut, i a postobligatoris tampoc, i tenim les ràtios al màxim i fins i tot per sobre. Estan les aules molt plenes, a batxillerat estan molt apretadets a dintre de les aules.
Quines ràtios hi ha a batxillerat, per exemple?
A batxillerat, en principi, la ràtio és de 30, però pot incrementar fins a 35. I nosaltres estem a 35 i en algun grup a 36, a primer de batxillerat. I a segon de batxillerat a 30, al màxim. I a cicles la ràtio torna a ser 30-31 i els primers de grau mitjà estem a la tope. Tot ple, i a primers de grau superior encara estem matriculant, encara ens està arribant gent. Tot i que el procés ja ha finalitzat, a grau superior a mitjà no queda res, tot i que tenim famílies preguntant si queda alguna plaça.
I aprofita, a superior, no queda res.
No. Bueno, ens queden el nou cicle que hem estrenat d'operacions de laboratori, de la família de química industrial, aquí encara tenim algunes places. Però a electricitat i mecànica està tot ple. I a grau superior, tant mecatrònica com electricitat, encara queden places, però és que estem matriculant gent i no en queden gaires.
Parlaves ara d'aquesta estrena, d'aquest nou cicle. Alguna altra novetat destacada que hàgiu implementat o que vulgueu implementar aquest curs?
Doncs, home, canvis sempre anem fent, ens hem adaptant una miqueta a les circumstàncies. Nosaltres aquest any, per fet, hem fet un canvi de l'estructura horària a l'ESO, hem reformulat el nostre pla de lectura, I l'hem integrat. Fins ara fèiem mitja hora de lectura diària, per una qüestió estructural, després de 6 anys d'un programa que funcionava bé, però hem hagut de modificar-ho, i ara integrem la lectura dintre de matèries, una hora en matèria lingüística i una hora setmanal en matèria no lingüística. És un projecte de lectura que funciona bé, molt ambiciós, i que ens està donant resultats, perquè hem de respondre a una necessitat, que és que l'alumnat cada vegada ens arriba amb dèficits de comprensió lectora més grans. I més alumnat amb més dificultats. Llavors, també l'any passat ja vam incrementar un programa de detecció temprana de necessitats educatives i associat amb això un programa Salta, que vam implementar amb l'ajuda de l'EAP, de suport a aquest alumnat que arriba a la secundària amb dificultats serioses de comprensió lectora. I això aquest any, doncs, ho estem reforçant. És una línia de treball que realment respon a una necessitat creixent.
Un dels aspectes que preocupen és l'alta rotació del professorat. En quina mesura us afecta o teniu una plantilla força estable?
Aquests últims anys, amb aquests processos d'estabilització que hi ha hagut del professorat i del professorat funcionari, sobretot, hem tingut molta rotació. L'any passat igual va rotar un terç de la plantilla i aquest any tornem a estar una miqueta en aquesta línia. Jo crec que a partir d'aquest any tornarem a entrar en una fase d'una certa estabilitat, perquè tot aquest procés d'estabilització i d'entrada de professorat funcionari i de consolidació de places, jo diria que tinc la sensació que ja està finalitzat i que, per tant, no hi hauria d'haver-hi molta més rotació i que tindrem uns anys, en principi, de certa estabilitat. Clar, aquesta rotació, evidentment, dificulta la consolidació de determinats projectes i de determinades línies de centre, però en el nostre cas, per sort, tenim un nucli de professorat molt vinculat al centre que ens permet mantenir més o menys les línies, però sí que és cert que a vegades no és fàcil, que has de fer canvis, que hi ha professorat nou que arriba i es troba amb que ha d'assumir responsabilitats, que dius, és que aquest projecte no el podem aturar, llavors ja t'espillotarem, donem tot el suport que convingui, però això ha de tirar endavant. I on més dificultat tenim és a l'AFP de nou. A l'AFP de nou, primer perquè ens manca plantilla, i després perquè quan tenim baixes de professorat, que també els professors també ens posem malalts de vegades, doncs la borsa de substitucions està pràcticament buida. És molt difícil trobar substituts a l'AFP. I aquí aniríem a parar, que potser després la tertúlia segurament sortirà el tema a què passa, perquè tenim dificultats per trobar professorat. Hi ha especialitats, no només a FP, també a secundària, on és difícil trobar professorat per fer substitucions.
Una última qüestió. Estem als inicis, a les beceroles d'aquest curs. Si et pregunto pel repte, quan finalitzi el curs, amb què et donaries per satisfet?
Al final, l'objectiu de tota la feina que fem és l'alumnat. Llavors, si al final del curs els alumnes marxen del centre o acaben el curs havent obtingut uns resultats acadèmics, havent après coses i sent millors persones, jo crec que ja podríem celebrar-ho.
Després seguirem amb el Carles, tot fent tertúlia. La segona veu l'anem a buscar a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, qui t'acompanya?
Doncs ens acompanya ja tenim a punt la directora de Badruna Sant Sadurní, Paqui López. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia a tothom.
Ara escoltàvem el Carles parlar de la gestió complexa en el cas de l'institut. Vosaltres a Badruna teniu llar, teniu infantil, teniu primària i teniu ESO. Per tant, complexa també aquesta gestió i aquesta diferència d'edats.
Sí, molt bé. Complexa en diferent mesura, que el que explicava el meu company, perquè nosaltres tirem a la part, com dius, baixa, no? Comencem des de llar d'infants. I sí, clar, complexa perquè ens hem d'organitzar amb diferents edats i això porta la seva complexitat a nivell organitzatiu, d'horaris, de patis, d'aquestes coses, no? Però bé, la nostra escola és petiteta, és a dir, tenim una línia només per grup, per tant... Bueno, tot és més familiar i més assequible i és més xicarró. I llavors, deu ser bastant més senzill que el que explicava el meu company.
Paqui, en el vostre cas no us trobeu amb aquests problemes que ens explicava el Carles de ràtios, de classes tan i tan plenes?
Sí, sí, nosaltres també. Tenim les ràtios, com deien. Clar, les ràtios són iguals per tothom. Sí que ens trobem, a veure, que és la sort, no?, de que tenim alumnes a tots els grups, no?, però però sí, sí, clar, ràtios més altes. El que passa és que, clar, arribem a ESO, a ESO la ràtio és 30, i aquí ens plantem. Tenim alguna excepció, també, com deia, però, bueno, són excepcions.
I com ha estat una mica l'inici, comentem, per la gent que ens estigui seguint? Les classes començaven el dia 8 de setembre, però sempre ens agrada dir que Sant Sadurní és festiu el 8 de setembre, per tant, una mica aquest fet anecdòtic que aquí les classes van començar el dia 9.
Sí, sí, fa gràcia perquè la normalitat per nosaltres és començar fent festa, que queda fatal, però és una realitat. La nostra filoxera va pel davant. I sí, doncs això, home, el de sempre, no? Clar, comencem i marxem, no? Entrem i tenim el dia següent, no? La festa de l'11, una mica entretallat al començament, no? Però amb normalitat nosaltres tenim una plantilla molt estable de professors. Mira, aquest any només com anecdòtic explicar-te que l'única diferència respecte a altres anys és que tenim una professora prejubilada, que per tant aquí entra una altra professora, una altra docent, no? a cobrir les hores de la seva prejubilació, i una altra professora que està embarassadeta, que llavors està de baixa, i bueno, i tenim una altra figura, però són les úniques nostres varietats, no? Les nostres plantilles acostumen a ser molt estables, no? Sí que comparteixo amb el que deia el company que la dificultat està en quan hem de cobrir baixes, la gran dificultat és trobar personal, sobretot a ESO, no? com ell deia, i depèn de què, no? De mates, de tecno, no? Bueno, animo des d'aquí a que tothom faci aquestes carreres i que es dediqui a la docència, perquè és ben complicat.
Paqui, any rere any, quan arrenca el curs escolar, sempre és notícia, no? Les diferents reivindicacions del sector, la realitat educativa. No sé com ho vius tu, tot això, que ja portes uns quants anys a dirigint Padrona Sant Sadurní.
Clar, nosaltres, clar, des del nostre sector, al ser una escola concertada, la nostra reivindicació gira sempre al voltant d'això, no? De que les concertades sovint, no? Tenim la incomprensió genèrica, no? de creure, no? que són privades, que no és cert, no? I llavors compaginar, no? tot aquest dèficit, no? que sempre endèmic que anem rere any tenint, del que ens dona el departament i del que no, costa perquè hi ha una part que, clar, la gestionem arrel de les quotes de les famílies, no? I aquí és on sempre hi ha la dificultat, entre altres coses perquè és cert que hi ha una baixada de natalitat, per tant, és cert que tenim menys nens, no? Menys alumnes, per tant, bueno, és la nostra reivindicació. Després, entremig, n'hi ha moltes, que igual després a la tertúlia igual surt, no?, el pla de digitalització, no?, tots aquests canvis sempre constants, no?, de canvis de llei, no?, quan no estrenem una llei, en canviem una altra, no?, i els professors, és veritat, sempre som el pal de paller, no?, que hem d'estar innovant o no, perquè ja no sé què s'ha de fer. Aquestes són més aviat les nostres reivindicacions i el poder tenir, tant de bo poguessin tenir més ajudes de professionals, no?
Paqui, mencionaves, i acabo amb aquesta, el problema de la natalitat. Vosaltres entenc que sí que ho esteu notant, no sé si aquest any especialment o ja ve de fa uns anys.
Clar, nosaltres, Eli, la sort és aquesta que et deia, que al ser una línia, doncs, bueno, nosaltres mínimament cobrim la ràtio sempre, no? Però que és una realitat que hi ha molts menys nadons. És a dir, abans ho veies, no?, que sempre hi havia una llarga llista, no?, com d'espera o de... no? I ara no existeix, no? Hi ha molts menys nens.
Doncs de Sant Sadurní marxem ara cap a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que és el nou director de l'Escola Roser Muntaner de Sant Pere Molanta. En aquest registre potser més personal, si ens agradaria començar preguntant-te què és el que t'ha portat a assumir aquesta responsabilitat amb el conjunt de reptes que, com hem escoltat, hi ha en el món de l'ensenyament. Per què has donat aquest pas?
Sí, bé, els reptes nous no són, escoltant ara els companys, no? Moltes coses les compartim. Ja sabia on em posava perquè estava sent cap d'estudis. La companya directora va decidir fer un pas al costat i Inspecció em va proposar a mi, malgrat no complir els requisits que es demanen normatius, però bueno, hi ha una falta de voluntat per part dels docents, a vegades costa, no?, perquè sembla que és un càrrec que és, la balança és complicada, no?, a vegades és poc generós. I, bueno, de moment és un any extraordinari i mirarem de tirar endavant amb il·lusió i assumir el repte.
En alguna altra ocasió, el Nil Saldanya ha comentat que s'anuncia des del departament que mai hi han hagut tants mestres, però que aquest augment de recursos humans no el noteu en escoles com la de Sant Pere Molanta.
Sí, ara, escoltant els companys, veig que és un fet compartit. No és el primer any que s'anuncia als mitjans de comunicació públics, a ràdios privades que són a nivell de Catalunya, que des del departament es diu que més mestres que mai, no és aquest curs, és de cursos endarrere, i la nostra dotació no ha canviat, tot i que estem sol·licitant cada curs un augment.
I ha estat àgil el nomenament de mestres, que aquí també hi ha debat, hi ha controvèrsia.
Sí, la sensació sempre és que es podria anticipar tot aquest procés perquè per fer una bona planificació del curs, nosaltres ja des de mesos abans que acabi el curs anterior ja s'està treballant en el curs següent. Llavors és complicat poder enfocar un curs ben planificat sense saber la plantilla, que t'has d'esperar una part a principi de juliol, l'altra mitjans, després diuen que hi ha hagut errors i s'ha de tornar a fer, i ha, nosaltres en el nostre cas, per exemple, hem passat un estiu bastant angoixant perquè no hem sabut fins a data de 27 d'agost que el cap d'estudis es podia quedar a l'escola amb la figura que suposa dins d'un equip directiu. Llavors, bueno, hem viscut... aquesta planificació és difícil fer-la així.
I noteu el descens de la natalitat?
Sí, en aquest curs és veritat que han entrat 9 a I3, però, per exemple, a I4 en tenim 16. Llavors, el seu municipi va fornada, sí que vas veient després a I5 en tornem a tindre 10... Van marxar més alumnes dels que entra, per tant, el balanç ha sigut una reducció de 10 alumnes, però després tenim un grup molt nombrós a primer, de 23, que malgrat que es diu que la ràtio màxima és de 20, són 23 des d'I3, estem demanant desdoblar el grup, perquè a més és un grup amb molta diversitat, i bueno, veus, no?, aquesta controvèrsia a vegades del que es ven als mitjans de comunicació i reben les famílies amb la realitat que tenim a les escoles, que és diferent.
I ara ho esmentaves, l'atenció a aquesta diversitat és un repte ben present en el conjunt del sistema educatiu. En el cas de Sant Pere Molanta, com s'afronta?
Amb molt de carinyo, mirant d'arribar... Tots els mestres fan molts esforços per arribar a atendre tota la diversitat, perquè parlem de la diversitat dels alumnes que tenen potencial, dels alumnes que necessiten suport... El fet, no, que abans en teníem, doncs, la repetició s'està deixant de portar, que els alumnes repeteixin per instruccions del departament dels nous currículums, i llavors adaptar l'aprenentatge a cada alumne, el que necessita. Llavors et pots trobar amb un grup més o menys nombrós, però encara que sigui menys nombrós, a vegades dius la diversitat és tan gran que dius, sí, és un regal tindre un grup de 13 alumnes, però si els 13 alumnes tenen un nivell divers, tens la sensació de no arribar. I bueno, tornem al mateix, no?, la falta de recursos per atendre aquesta diversitat del nou decret d'inclusió que es va portar ja fa uns cursos i ens ha arribat a les escoles i instituts, no ha anat acompanyat de tot el que caldria.
I tancarem aquesta primera part del tema de la setmana a Domenys Ràdio, on hi tenim la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia. I a l'altre costat, jo crec que una coneguda del programa, perquè cada any la tenim, sí, aquí, Anna Vidal, i ella és la directora de l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bon dia.
Anem al gra.
Sí.
Com ha anat aquest inici de curs?
A veure, a l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys, l'inici de curs, doncs, ha estat normal. La veritat que moltíssima normalitat. Amb petites coses, que, com deien els companys, ja estem acostumats, però la veritat és que no puc dir res més que normalitat.
Els companys, després, quan entrem a la tertúlia, entrarem en detalls. Quins reptes teniu de cara a aquest curs?
A veure, si globalitzem amb un repte sol, evidentment és motivació i aprenentatge, i el primer són els nostres alumnes. Aquest seria. Després, cada curs, doncs, sempre et proposes subreptes, petites coses, que fan que doncs, el curs sempre sigui especial. No? Vull dir, nosaltres, per exemple, aquest any el projecte global és Cantem els Quatre Vents, que anirà dedicat a tot el que és referència a la música catalana. Mm. Val? Després, aquest curs fem la desena setmana esportiva, que també farem una festa important, perquè ja fa 10 anys que fem la setmana esportiva. Després, amb estones de lectura, que també fem mitja horeta cada dia, hem introduït la lectura de problemes i reptes matemàtics, a veure com va. Hem també posat en funcionament per primera vegada una aula multisensorial, vale? D'espai de tranquil·litat i relaxació, que aniran utilitzant diferents alumnes. Wow. Petites coses que anem fent, vull dir, és que no acabaria, vull dir, moltes.
No, però molt petites coses, sí. Però a la fi al cap, sí. Innovació, però sí. Sempre mantenint una línia que teniu clara que us funciona.
Sí, nosaltres tenim una línia molt marcada de centre, també tenim un claustre molt estable, uns cicles que estan marcats. Hem canviat la mestra d'anglès, de 21 mestres, només ha canviat
només
la mestra...
Un,
és a dir... Sí, és una mestra que portava 15 anys a l'escola i s'ha acostat a casa després de 15 anys, perquè ho tenia lluny, i hem tingut una nova mestra d'anglès que ha vingut per concurs de trasllat. Per tant, cap problema a l'hora de signar mestres ni res, això sí. Però això ajuda a tenir la línia d'escola molt marcada, que és una línia que diem nosaltres, una línia tradicional en projectes innovadors.
Molt interessant. Després farem a la tertúlia, quan us tinguem els quatre. Sílvia, si et sembla, ho deixem per ara i després tornem, no?
Sí, i tant que sí, amb moltes ganes que tots quatre puguin intercanviar impressions i sortint les grans qüestions d'aquest inici de curs. Això serà a les 10:06. Fins ara.